Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? Vull deixar constància, en primer lloc, de la importància que té el reciclatge per mantenir el nostre entorn, i això requereix un esforç per part de la ciutadania. Però els meus dubtes sorgeixen quan veig l'estat en el qual es troben moltes de les zones en les quals estan instal·lats els contenidors de reciclatge. S'omplen i s'acumulen muntanyes d'escombraries tan altes que ni tan sols deixen veure el propi contenidor, arribant a ocupar les voreres i zones de pas. I el que és encara més greu és l'àrea insalubre que tenim al nostre voltant i que han de suportar aquells que viuen pròxims a aquestes zones. Per tant, alguna cosa està fallant. Demanem col·laboració i realment els ciutadans això ho fem, però els barris van creixent i augmenta la població resident, la qual cosa implica que molts d'aquests punts de reciclatge no siguin suficients o tal vegada la freqüència de recollida no és la més adequada. Reciclatge sí, però no a costa de la nostra salut. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I sí, ja hem notat que les temperatures han baixat i força, però atenció, que demà es comença a notar aquest canvi en les temperatures i en el temps en general. Dimecres no veurem el sol per la pluja i la neu, una nevada que haurà amb ganes al Prepirineu, a la Catalunya central, i entre l'Anoia i la Conca de Barberà, amb una cota de neu que començarà als 800 metres i podrà baixar fins als 300 metres. L'ambient serà de cru hivern. I sortim a les carreteres per saber si hores d'ara hi ha algun tipus d'incidència. Servei Català del Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Repassem aquesta xarxa viària. Comencem parlant de la C60, per exemple, aquesta via ara força carregada, amb aturades de més de 3, gairebé 4 quilòmetres, a la zona d'Argentona, en sentit Mataró, per enllaçar amb l'autopista C32. Per tant, la C60 ara mateix força carregada. Extrem nord de Barcelona, C58, amb aturades d'entrada a Barcelona d'uns 4 quilòmetres entre Montcada i el Nus. També a l'autopista C33, retencions d'uns 3 quilòmetres entre Montcada i el mateix enllaç amb les rondes de Barcelona. Zona del Vallès, destaca l'autopista AP7, amb retencions d'uns 3 quilòmetres entre Santa Perpètua i Barberà, en sentit sud. I a l'extrem sud, ara hi ha problemes a la zona d'Esplugues, a la C32, d'entrada a Barcelona, a causa de l'incendi d'un vehicle, aturades, doncs, en aquest extrem sud de Barcelona, d'entrada a Barcelona. A més, l'autovia 2, zona de Cornellà, Sant Joan d'Espí, força carregada, tant d'entrada com de sortida de la capital catalana. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger, per la informació. I d'aquí a un moment, aquí a la Linterna COPE Catalunya i Andorra, com estem fent al llarg de la programació, us parlarem dels becaris, que a partir de ja, de fet, des de l'1 de gener del 2024, cotitzaran a la Seguretat Social. Ens ho explica d'aquí un moment el company Sergi Tori, també tindrem l'advocat del col·lectiu Ronda, Oriol Arechinolaza, per explicar-nos exactament què és el que passa amb els becaris aquest 2024.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya y Andorra.
Descubre Pura Brasa. El lugar donde la brasa hecha en nuestros hornos Cosper te brinda una experiencia única con cocina ininterrumpida para que comas a cualquier hora. Hamburguesa de guayún, costillar y mucho más. Y además, disfruta de nuestra sala privada para grupos. Visítanos en Rambla de Cataluña 13.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio, tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93 373 33 17, 93 373 33 17 o loresmetal.com. Soy Dani Esteve, CEO y fundador de Desocupa. En estos últimos 8 años hemos ayudado a más de 8.500 familias a recuperar lo que es suyo. No solo sus hogares, sino su paz mental y tranquilidad. En Desocupa sabemos lo importante que es tener un hogar y trabajamos duro para asegurarnos que cada familia pueda mantener el suyo. Si tienes un problema con Ocupas o inquilinos precarios, llámanos al 93 494 3540 o entra en nuestra página web desocupa.com.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Resulta que entraban a trabajar en la empresa que están a las 5 de la mañana, con un nieblazo que no se veía ni a un metro. Pues iban andando por la acera y de momento pasan por la tienda de muebles y ven a una señora metida dentro del escaparate con un camisón puesto. Ellos se pegaron el susto del siglo, porque ¿cómo se iban a esperar una señora metida dentro del escaparate?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Avui a la cadena COPE estem parlant de la figura dels becaris. Jo no sé si en Sergi Tor va començar alguna feina sent becari. Sergi, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse. Soc d'una edat on no existia aquesta figura. Era una prova a la ràdio, guanyaves i accedies a treballar.
Així és.
Cobrava, això sí, 20.000 pessetes.
Home!
20.000, que ara serien 120 euros, fent més hores que un rellotge, però aleshores estava molt content.
Quines èpoques, eh? Jo me'n recordo que guanyava 1.000 pessetes. O sigui, no hi havia becariat i amb 13 anys em donaven 1.000 pessetes.
Al mes?
Sí.
Això són 6 euros.
Sí, sí. Sí, sí. I aquí estem.
Sí, exacte, aquí estem.
Parlant de becaris.
Perquè d'això estem parlant ja quan jo tenia 18 anys, és a dir, l'any 86.
Bueno, ha plogut molt, però la figura del becari continua present i hi ha novetats en aquest nou any 2024 pels becaris, Tor.
Sí, perquè a més ha canviat aquesta figura, potser la podem anomenar becari, però al cap i a la fi doncs, també és un estudiant en pràctiques. Ja va canviar fa una sèrie d'anys amb una reforma universitària on s'incorporava dins dels estudis universitaris de cada especialització el fet de que havies d'anar amb una empresa a fer hores. Hores que et servien doncs com a pràctiques. Hi ha dos tipus del treballador en aquest cas, o del estudiant en pràctiques. Unes poden ser hores retribuïdes i, per tant, remunerades i les altres no. Una sèrie d'hores que tu necessites per justificar també davant del teu expedient acadèmic per aprovar doncs la teva llicenciatura i després sí anar a treballar. El cert que amb una reforma de la llei, hores d'ara, se regula doncs aquesta situació a nivell legal perquè seran hores cotitzades, tant si cobres com si no cobres. I això és el que han portat avui aquí, doncs, aquesta informació a la programació de COPE Catalunya. Per exemple, avui ha estat a Herrera en COPE la coordinadora de pràctiques i ocupació de la Universitat d'Abat Oliva, Sílvia Punsoda, la qual ens ha explicat que aquestes cotitzacions aprovades tenen hores d'ara, doncs, un servei una mica inèdit. I és que el 95% de les cotitzacions les ha d'assumir l'empresa, però el 5% restant, qui l'assumeix? L'assumeix aquest alumne en pràctiques. En el cas de les universitats públiques, ho assumirà la pròpia Generalitat. I per als estudiants de formació professional, ho farà el Ministeri d'Educació. I què passa, doncs, amb els estudiants de les universitats privades? En el cas de l'Abat Oliva, segons ens ha reconegut a Sílvia Punsoda, serà el propi centre el que assumirà també aquest 5%.
Les universitats, tant a nivell català com espanyol, hem estat parlant tot aquest any passat, des que sabíem que entraria en vigor aquesta llei, i no era el que les universitats creiem que hauria de ser, això per començar. Però ja que ha entrat en vigor, doncs nosaltres, el CEU assumirà el cost i la gestió.
Per tant, doncs, finalment, l'Abat Oliva, com també les universitats privades, assumiran aquest 100% de les cotitzacions, perquè Sílvia Punsoda ha recordat que, en principi, sí que la llei deia que l'empresa havia d'assumir tot el cost i la gestió, finalment ha quedat amb un 95%, però s'ha reaccionat per responsabilitat, perquè la formació pràctica, ja adaptada amb aquests últims anys acadèmics, segons Sílvia Punsoda, és molt important per als alumnes i no volien que es quedessin sense.
Ni les empreses privades ni els organismes públics es volien fer responsable d'aquest nou cost, així que nosaltres estem compromesos totalment amb l'ocupabilitat dels nostres estudiants i passem a assumir-ho nosaltres, perquè no volem que els nostres alumnes es quedin sense poder fer les seves pràctiques.
Per tant, doncs, aquesta és la situació que han adaptat, en aquest cas, universitats privades, a assumir, en aquest cas, el 100% de la cotització dels estudiants en pràctiques. I a l'informatiu migdia ha passat el president de la Comissió de Formació de Foment, Manel Rosillo, perquè, clar, aquí ara hi ha una circumstància, i és que augmentarà el número de cotitzacions a la Seguretat Social.
Així
i, per
és.
Tant, el govern pot tenir la temptació de, a l'augmentar els cotitzants, doncs també d'incorporar-los amb el mercat laboral. I això també li pot significar, doncs, l'ingrés de milers i milers de persones, clar, que veritablement no són treballadores, no són assalariades, però sí que són cotitzants. Manel Rosillo confia que el govern central, que en aquest cas és un polític, que sempre potser té la il·lusió de maquillar les xifres, no utilitzi aquestes xifres i aquests són nous cotitzants en benefici propi.
Jo crec que si això ho fiquen dintre les estadístiques de l'atur, això, home, això no té sentit. Home. És que no. Fins, suposo que seran raonables i això no baixarà el número de desocupats perquè, a veure, aquesta gent sí que dirà que estan cotitzant i estan com, clar, estan com assimilats, assalariats. Però, home, això és fer trampes al solitari, no? Jo crec que no ho faran. Vull pensar que no, eh?
Doncs Manel Rosillo confia que no ho facin, perquè clar, pot haver-hi doncs, aquesta situació que evidentment se suposa que seria denunciada. Doncs així estan les coses, però també ara hi ha un increment doncs, de gestions administratives, de paperassa, perquè s'han de fer cotitzacions. I l'alumne en pràctiques pot dir, i com faig jo aquestes cotitzacions? Què és el que tinc que fer?
Avui volem parlar amb l'advocat del col·lectiu Ronda, l'Oriol Arechinolaza. Oriol, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Explica'm una mica com era la situació dels becaris fins fa pocs dies, fins a finals del 2023.
Bé, doncs, fins a que ha entrat en vigor la reforma de la Llei General de Seguretat Social, la figura del becari és una figura que no exigia cotització de seguretat social per part ni de l'empresa on es fan les pràctiques ni tampoc de l'entitat educativa que deriva al becari. A partir d'ara sí que això canvia i sí que les pràctiques passaran a cotitzar. I, per tant, és una variació que, si bé no engloba totes les prestacions, perquè, com bé heu comentat, la prestació d'atur, per exemple, no té cobertura, i que ajudarà a que en prestacions futures doncs existeixi una cotització pel temps que dedica la persona a aquestes pràctiques.
Uh-huh. Hi ha gent que està a favor i hi ha gent que no ho tant, no? Per exemple, Foment diu que això és improvisat, aquest decret que farà cotitzar els becaris. Lamenta la manca de planificació amb aquest canvi normatiu. Tu què en penses?
Clar, jo al final penso que aquí s'ha de diferenciar perquè la llei engloba dos supòsits, les pràctiques remunerades i les pràctiques no remunerades. En relació a les remunerades, qui cotitza no seran les empreses, sinó que són les entitats educatives, i aquí també ha sorgit certa problemàtica perquè les universitats doncs, no hi estan d'acord pel cost que suposa. I en les no remunerades sí que correspon a l'empresari, però sense tenir en compte ni la cotització per incapacitat temporal i tampoc per desocupació, que ja hem dit que no té cobertura, hi ha una bonificació molt gran. Vull dir que al final aquí la bonificació del 95% de la cotització que estableix el Reial Decret fa que el cost empresarial sigui bastant baix i que tampoc tindrà una incidència tan gran.
Creus que això farà que moltes empreses dinegar, no m'agrada, però evitin tenir becaris per aquest fet?
Jo crec que no hauria, perquè el cost econòmic pel que deia, per aquesta bonificació en la cotització regulada en la llei, fa que realment sigui molt petit. El problema del becari, de figura del becari, no és tant el fet de que ara existeixi aquesta obligació de cotització, sinó que molts cops el que emmascara són relacions laborals fraudulentes, perquè no estan vinculats a un procés d'aprenentatge, sinó que realment fan una feina efectiva. I és aquí el gran problema de la figura del becari. No crec que això de les cotitzacions tingui una gran repercussió.
Mm-hmm. Heu rebut vosaltres moltes denúncies de becaris que estan fent una tasca com un treballador o qualsevol d'una empresa que està contractat?
No és una cosa molt recurrent, perquè al final ens situem en un moment vital quan ets becari, en el que la persona jove doncs, tampoc es vol ficar en un procediment judicial, com és el reconeixement d'una relació laboral, però sí que es troben supòsits i que ens han vingut de persones que entenen que estan treballant i, per tant, doncs, ho volen reclamar, perquè té una afectació tant en el seu dia a dia, que diria en la condició de treballador, com en les seves futures prestacions, perquè no és el mateix haver estat 2 anys com a becari a efectes de tenir un posterior atur que no haver estat treballant.
Efectivament. Hi ha altra gent també que diu que aquesta mesura el que pretén és que els afiliats a la Seguretat Social pugin de forma artificial. Aquí, òbviament, entra la política, no? Hi ha gent que amb això, el govern de Sánchez, el que vol és inflar.
Evidentment, clar, aquí hi haurà un augment de les afiliacions a Seguretat Social cotitzades. El becari ja estava afiliat a Seguretat Social amb anterioritat, ja constava com a persona afiliada, però sí que és veritat que en el que és la recaptació de la Tresoreria General de Seguretat Social, clar, augmentarà, perquè sí que hi haurà aquesta cotització.
Clar, això, òbviament, el treball administratiu que generarà donada alta i baixa, això comportarà una feina. Imagino que encara hi ha molts dubtes d'empreses, no?, que no ho tenen gaire clar.
Suposo que, al final, des del meu punt de vista d'advocat de treballadors, això no ho veiem. La llei sí que és veritat que és bastant clara, competeix a Tresoreria tot el que és el procediment d'alta baixa com un treballador normal, amb el sistema d'afiliació d'un treballador normal, al final, simplement, doncs, emparat amb aquesta nova normativa.
És que el que ha de tenir clar les empreses, Oriol, és que un becari és això, un becari que ve a aprendre.
Correcte. Al final, aquí, la figura del becari, el que és més important és que vagi vinculat a emparada d'aprenentatge. Si no és així, llavors ja ens trobem davant d'una figura de fraudulenta d'un treballador i, per tant, s'aplica l'Estatut dels Treballadors com qualsevol relació laboral.
Doncs això ha començat l'1 de gener, encara han passat pocs dies des de l'inici. Estarem pendents de què és el que passa, com ho veuen els becaris i com ho veuen els empresaris. Ho anirem veient al llarg dels propers mesos. Oriol Arechinolaza, advocat del col·lectiu Ronda, gràcies per haver estat amb nosaltres i a continuar treballant, que hi ha feina. Gràcies.
A vosaltres. Una
abraçada.
Bona tarda.
Ocasión Plus. Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en las huellas quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
El miércoles 10 de enero, Carlos Herrera y Herrera en COPE viajan al sur y también a un futuro más sostenible. Porque Cepsa y C2X presentan su colaboración para desarrollar la mayor planta de metanol verde de Europa en Huelva con una inversión de 1.000 millones de euros. Recuerda, el miércoles 10 de enero, Herrera en COPE desde Huelva, con Cepsa. Juntos por un mundo mejor.
Avui a la cadena COPE ens hem ficat en terreny esportiu per parlar dels entrenadors de clubs esportius, sobretot de futbol, en situació precària, és a dir, sous baixos, sense contracte i cap formació. Ens han explicat que és una pràctica molt habitual i des de fa molt de temps amb l'excusa de la precària situació econòmica de molts clubs. Ara sembla que la Federació Catalana de Futbol vol posar fre a una manera de treballar que no beneficia ni els nens que volen aprendre futbol ni els entrenadors titulats que es veuen superats per uns altres sense preparació i precaritzant. Avui en parlem de tot plegat amb l'advocat especialista en dret esportiu que és en Jorge de Amilibia. Senyor Amilibia, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Bé, amb ganes de saber més coses sobre aquest tema. I la primera pregunta és legal contractar un entrenador sense titulació per portar un equip de futbol?
Bé, aquesta és una pregunta que té molla. Miri, aquí hi ha dues grans regulacions. Una és el món laboral i l'altra el món esportiu federatiu.
Sí.
Tothom ha d'estar sotmès a les regles i normes laborals i, en el cas de l'esport, doncs aquelles que marqui la federació corresponent. En fi, en el cas de futbol, que que comentes, efectivament hi han hagut unes pràctiques heretades del passat que les federacions intenten solucionar o fer net. Però efectivament és una tasca no d'un dia per l'altre. La federació s'esforça en que aquestes contratacions a precari no existeixin. Ara, si està tot net i polit al dia d'avui, no sabria dir-li.
Uh-huh. Els contractes d'entrenadors també hi han de voluntari?
Sí, el voluntariat ha sigut una figura que s'ha utilitzat massa freqüentment, però ja li dic que tant la Inspecció de Treball com les federacions corresponents estan molt a sobre, i això no puc dir que estigui exolit, però vigilant que no es produeixi.
I en cas de no tenir ben remunerats o sense aquests contractes, de quines sancions estaríem parlant, senyor Milívia?
Bueno, les sancions laborals s'han d'anar a la legislació laboral i en fi, és un treballador, tenir els treballadors amb regles d'altes de la Seguretat Social, pagar els impostos corresponents, això és la Inspecció de Treball qui decideix un treballador que pot ser del món del futbol, de l'esport o de l'hostaleria. És un treballador com qualsevol altre.
Uh-huh.
I dintre de les federacions, doncs, també hi han normatives específiques per sancionar aquelles conductes irregulars a clubs que participin en competicions. Ara bé, és una postura delicada perquè, òbviament, no estem parlant dels equips de primeres divisions ni dels grans futbolistes, sinó que normalment parlem de la immensa majoria que són clubs febles econòmicament i que fan el que poden per jo diria que passa en campenys. I, efectivament, es juguen amb posicions, amb situacions, a vegades, a la frontera.
Uh-huh. Abans deia jo que la Federació Catalana de Futbol vol posar fre a aquesta manera de treballar que no beneficia ni els nens que volen aprendre futbol ni els entrenadors titulats, no? Que veuen que estan superats per uns altres sense cap preparació.
Sí, efectivament, això també, malauradament, a qui més afecta és als més febles, que això és a l'esport de base, és a les categories inferiors, és als treballadors. Pensi que això de l'esport hi ha titulacions, jo tinc 60 anys i amb la meva joventut no existien les titulacions esportives.
Mm.
Feia d'entrenador i de professor de gimnàstica qui s'havia fet tombarelles. Afortunadament, tot això ha canviat. Hi ha les titulacions d'INEF, de fisioterapeutes, de tècnics, i aquesta gent doncs també intenta guanyar-se la vida. I com tot, a totes les professions, els inicis són més complicats. Jo sóc advocat i vaig passar molts anys fent de passant sense cobrar. I després cobres 4 pessetes, 4 euros. I fins que no tens un sou digne, doncs això passa a totes les professions. I dintre el món de l'esport també.
Okay.
Està bé que la federació s'hi fiqui i procuri doncs fer net i efectivament que els professionals siguin titulats, que això em consta que és una obligació d'estar titulats, i home, que tinguin una retribució digna. La retribució, pues, estatuto de los trabajadores, si hay convenios colectivos o no, doncs dependrà del sector, i aquell del salari mínim, també sap que hi ha contractes a temps total o a temps parcial. També, no, mira, és que jo faig moltes hores, però tinc un contracte parcial. Escolta'm, si no estàs content, queixa't davant de la Inspecció de Treball. És cert també que, com tot està precari, denunciar la teva empresa es fa difícil.
Clar, per por de perdre aquell lloc de feina, no?
Ah, exacte. Inclús els companys, no et diré que després et facin el buit, però dius, cuidado amb aquest que ha denunciat a l'empresari. I si l'empresari és, escolta'm, un rus que va amb Ferraris i amb avions privats, doncs poder. Però pensi també que molts clubs van molt, molt justets. molt justets. No tenen per pagar la llum a fi de mes, i el president fa de lampista, de director, de... En fi, són molts clubs. No pensem en el Barça i l'Espanyol, pensem que hi ha molts clubs d'esport que subsisteixen gràcies a la bona voluntat dels seus directius.
Així és. Doncs li agraeixo molt, advocat Jorge de Amelivia, advocat especialitzat en dret esportiu, que avui hagi atès la trucada de la Linterna de Copa i Catalunya i Andorra. Que passi bona tarda. Gràcies.
Gràcies a vostès. Bona tarda.
Les 7 de la tarda, 25 minuts, la Linterna de Copa i Catalunya i Andorra, i molt pendents de què és el que passarà meteorològicament parlant, perquè, clar, les temperatures han baixat força i demà s'espera pluja. I a banda d'aquesta pluja, el que s'espera també és tenir informació i notícies, no sé si bones o no tan bones. Ara contactem amb el servei dels alguns panys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra, en aquest cas amb el Sergi Tor. Bona tarda de nou, Sergi.
Bona tarda, Montse. Home, la pitjor de totes, no? El crim d'Horta veritablement ens conmociona a tots. I els Mossos d'Esquadra ja treballen amb la hipòtesi de que el crim estava preparat, per tant estaríem parlant d'un assassinat, i es descarta l'accident domèstic. L'hipòtesi és perquè totes les entrades i sortides d'aire del pis estaven presentades i es va fer, doncs, amb anterioritat, fins i tot també les finestres que estaven amb cinta aïllant, no?, presentades. Aleshores s'atribueix aquesta acció al pare, un home de 53 anys que ja amb tota la vivenda i el seu pis aïllat va anar cap a la cuina i va deixar la clau de gas de la cuina oberta per soltar el letal monòxid de carboni, amb el qual, doncs, van inhalar els seus dos fills de 10 i 7 anys respectivament, i posteriorment ell mateix. Aquesta és la principal hipòtesi amb la qual està treballant els Mossos d'Esquadra. Uh-huh. Els resultats del laboratori, després de l'autòpsia feta aquest matí, informaran si als petits se'ls va subministrar alguna substància prèvia a la inhalació d'aquest gas, del monòxid de carboni, i també, doncs, la causa real de la mort. Recordem que ja el pare no va fer, en aquest cas, la devolució dels petits a la mare, com estava establert, després de les festes nadalenques, i que ahir, doncs, no van anar al col·legi, el que va ja encendre totes les alarmes. A banda d'aquest tema, si parlem ara amb clau política, la proposta de Junts per Catalunya de multar a les empreses que rebutgin tornar la seva seu social a Catalunya no té cap mena de cobertura jurídica dins de la Unió Europea, i experts alerten que augmentaria la inseguretat jurídica i té l'efecte contrari al que pretén una mesura d'aquest tipus. Un total de 8.000 empreses, segons dades del registre, han canviat la seu social de Catalunya a altres zones d'Espanya des del 2017 a causa de la inestabilitat política i jurídica pel procés independentista. Els intents del govern de la Generalitat del seu retorn han fracassat, i Junts ara pressiona el govern central per aprovar una llei sancionadora. I és que la influència de Junts per Catalunya, per la necessitat que té Pedro Sánchez en cada votació, té també rèpliques a la política catalana. La incertesa de si Junts votarà a favor o no demà els tres decrets anticrisis que es presentaran al Congrés ha obert una nova disputa entre els partits independentistes, perquè la portavó del govern, Patricia Plaja, li diu a Junts que no es poden fer gesticulacions i que demà està en joc el traspàs de l'ingrés mínim vital. I d'altra banda, cada any l'accés a la vivenda és més car i necessitem destinar una gran part dels nostres ingressos a aquest concepte. Segons un estudi de la Cambra de Comerç de Barcelona, l'esforç econòmic per llogar un pis es situa a màxims històrics i ara es destina un 22% del total d'ingressos, amb un augment del 7% respecte al 2001. En aquest estudi, Sant Cugat, Badalona i Barcelona, per aquest ordre, són les ciutats més afectades per la mitjana de cost i renda. L'esforç per pagar un lloguer és més elevat a la costa de Barcelona i Girona que a la de Tarragona i a ciutats de l'interior.
Més informació al COPE Ponés i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Sergi, gràcies.
Bona tarda, Montse.
Bueno, el 28 de desembre és el dia dels Sants Innocents. Avui crec que és dimarts, dia 9 de gener. Senyor Gil, company d'Esports COPE Catalunya i Andorra, bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda. Estic en la seva línia.
La gent dirà, per què diu això? Perquè, clar, vostè m'envia un missatge que posa «Torna Piqué?».
Miri, faig en referència a una piulada, un post que fa 21 minuts ha pujat a les xarxes socials. «Es un nuevo año y después de pensarlo detenidamente he decidido volver al fútbol.
No.
Lo he hecho mucho de menos.
No.
Esta vez no será como jugador, será como entrenador. Compartiré más detalles al final de la semana». És el compte oficial de Gerard Piqué a X. O sigui que no hi ha possibilitats que li hagin hackejat el compte. És que ara mateix no sé si té carnet, si no té carnet, si a quina categoria podria entrenar, no, si és una història vinculada als negocis que té Gerard Piqué a Cosmos, etc, etc. Bueno, en tot cas, aquí queda el tema. Gerard Piqué diu que vol ser entrenador. D'altra banda, tenim el Barça arribant a Riad per disputar la Supercopa d'Espanya, dijous, semifinal, Barça-Osasuna. Han viatjat fins i tot els lesionats, com Íñigo, com Pedri o com Cancelo. Íñigo no té possibilitats de recuperació, Pedri i Cancelo sí. Al Girona, la notícia, disciplina, ha sancionat a David López amb 4 partits de suspensió i una multa per les declaracions que va fer el defensa contra Ortiz Arias al descans del Girona-Almeria del 22 d'octubre, que l'àrbitre ens havia mancat al respecte, etc, etc. Disciplina li imposa 4 partits de sanció que haurà de complir a totes les competicions. I tancarem amb un apunt de waterpolo, campionat d'Europa. La selecció espanyola femenina ha derrotat 17-6 a la selecció de Croàcia. Es fica per la porta gran a la lluita per les medalles d'aquest campionat d'Europa dijous, semifinal possiblement contra Grècia.
Senyor Gil, gràcies per la informació. Si voleu més encara, els butlletins informatius d'aquesta casa, a Sportscope, a les xarxes i també el programa de la nit esportiu, el més escoltat de tota la radiodifusió espanyola. Senyor Gil, gràcies.
763.000 interaccions té ja la piulada de Gerard Piqué.
D'un-hi-do. Vinga, doncs posi-li una extra per nosaltres. Gràcies.
Adéu, fins demà. Adéu-siau.
Bueno, os voy a hacer una pregunta. ¿Sabéis por qué Línea Directa es una aseguradora insustituible? Pues porque precisamente con el seguro de coche de Línea Directa tienes, entre muchas otras ventajas, vehículo de sustitución. Y no solo eso, en caso de siniestro o robo, sino también por avería. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En Lowi somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a lowi.es o llama al 1456.
Els tècnics sanitaris se sumen a la vaga indefinida de les infermeres. Denuncien maltractament i inactivitat del Departament de Salut a l'hora de resoldre les desigualtats laborals i econòmiques que pateixen el col·lectiu. Avui volem parlar sobre quina és la tasca exactament dels tècnics sanitaris i també volem aprofitar de com afecta això en plena tridèmia. Avui parlem amb el José Joaquín Durán, que és secretari d'Organització i Territori de Sietes, el sindicat estatal de tècnics superiors sanitaris. Senyor Durán, què tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien,
muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted por atender nuestra llamada. En primer lugar, ahora hablaremos sobre esa huelga. Explícanos un poco cuál es la labor exacta de un técnico sanitario.
Sí, yo perdóname que te haga una puntualización. Nuestra huelga coincide en el tiempo con la de enfermería, pero son dos huelgas totalmente diferentes y a veces tenemos la sensación de que es como si la nuestra acompañase a la otra, pero es circunstancial, es en el tiempo, solo eso.
Perfecto.
Y al hilo de lo que me preguntas, pues técnicos sanitarios somos dos profesiones, en realidad. Hay una profesión que tiene unos estudios de formación profesional de grado medio, que serían los técnicos en cuidados de enfermería, y los técnicos de farmacia y parafarmacia, que son, como te digo, son grados medios de la formación profesional. Después están los grados superiores, que son los que nosotros denominamos técnicos superiores sanitarios, que somos los técnicos superiores en laboratorio clínico y biomédico, somos los que hacemos los análisis de sangre. Sí. Normalmente en la pública el análisis, lo que es la extracción, te la suele hacer un enfermero, pero si te vas a la privada, el mismo que te está haciendo el análisis es un técnico de laboratorio. Sería lo mismo en el caso de imagen para el diagnóstico y medicina nuclear, lo que comúnmente se conoce como técnico de rayos o de radiodiagnóstico. Son los que te hacen las pruebas de imagen para el diagnóstico, como puede ser un TAC, una resonancia magnética, una radiografía de tórax normal y corriente, una ecografía o técnica de medicina nuclear, como puede ser un PET-TAC, o la, una gammagrafía, etcétera, ¿no? Uh-huh. En el caso de otra especialidad también muy conocida y muy, muy necesaria para el diagnóstico es el caso de los técnicos superiores en anatomía patológica y citodiagnóstico. Son los que hacen las biopsias, hacen las citologías famosas, uh-huh. pero que está según qué citología están haciendo el despistaje de un cáncer, por ejemplo, ¿no? O el caso de las necropsias, la autopsia, también la hacen los técnicos superiores en anatomía patológica. Y otra profesión que no hacen diagnóstico, que hacen tratamiento, es el técnico superior en radioterapia y dosimetría. Este técnico, entre otras cosas, lo que hace previamente es planificar dónde está el tumor para irradiar posteriormente y no dañar los órganos sanos. Estos son cuatro especialidades que son, digamos, las mayoritarias en los hospitales, pero están los técnicos superiores en dietética, están los técnicos superiores en documentación y administración sanitaria, que hace la codificación clínica, deberían de estar tratando los datos personales de los pacientes, y eso no ocurre en el ICS, porque prefieren contratar a administrativos y auxiliares administrativos como mano de obra barata, son profesionales que no son sanitarios y que están incumpliendo incluso la normativa. No es culpa de los profesionales, es culpa del ICS. Y otra especialidad que es reciente es el de higiene bucodental, que estaría en la atención primaria. Y en el caso de los técnicos en cuidados, el técnico en cuidados de enfermería comúnmente se les ha conocido como auxiliar de enfermería. Su denominación actual es técnico en cuidados auxiliar de enfermería o técnico de enfermería, que es como les gusta denominarse a mis compañeras y compañeros. Ellos hacen la labor asistencial de cuidado más importante, la primera, la básica, la más necesaria y la más íntima en muchos casos, y que hacen un trabajo encomiable, muy poco reconocido y que hay que reconocer sí o sí. Aparte están en unidades como esterilización, quirófanos, están haciendo espirometrías en la atención primaria, están haciendo muchos trabajos y que no los vemos y que son muy necesarios y que el paciente realmente es el que recibe en primera persona habitualmente cuando está en una planta de hospitalización, por ejemplo.
Por lo tanto, estamos hablando de una figura súper importante, lo que es la sanidad. ¿Por qué no se os tiene tan en cuenta? Y como decía yo al inicio, ¿por qué denunciáis ese maltrato e inactividad del Departamento de Salud a la hora de resolver las desigualdades laborales y económicas que sufrís este colectivo?
Yo creo que hay una parte que se la debemos a la denostada formación profesional de este país, ¿no? Como digo, está denostada. Por ejemplo, lo que hacemos técnicos superiores sanitarios en el resto del mundo, no digo de Europa, del mundo, nuestra formación es universitaria. En España llevamos años reclamando que nuestra formación sea equiparable para ser tratados como ciudadanos europeos de primera mano, de pleno derecho, para poder circular libremente. Eso no ocurre. Y los técnicos en cuidado realmente necesitan una formación superior, la cual, por diferentes circunstancias que no vamos a entrar ahora, no se les está dando. ¿Por qué estamos denostados? Normalmente los representantes de los trabajadores son determinados sindicatos, los cuales hasta ahora pues se han dedicado más a representar a otros grupos profesionales, que son grupos con titulaciones universitarias, como puede ser la medicina y la enfermería, lo cual no quiere decir que haya que ocuparse de ello, por supuesto hay que ocuparse de ello, pero se han de ocupar tanto estos sindicatos como la propia empresa, en este caso el Instituto Catalán de la Salud, de cuidar a todos los trabajadores. ¿Y nosotros por qué estamos en huelga? ¿Por qué hemos generado una huelga indefinida? Pues básicamente porque se ha aprobado recientemente, se ha acordado un acuerdo de mesa sectorial, que sería nuestro convenio en el Instituto Catalán de la Salud, en el cual se han repartido 320 millones de euros para todos los trabajadores, y el 57% de esos 320 recaen en el colectivo médico, el 32% en el colectivo de enfermería. A los técnicos superiores sanitarios nos queda la friolera de 0,18%.
Ah, qué bien.
Y a las TKEs el 1,3%. A los profesionales de gestión y servicio aproximadamente un 3%. Hay colectivos a los cuales se les ha subido de manera muy significativa y otros a los cuales realmente, como sería el caso de los técnicos superiores sanitarios, los técnicos en cuidado de enfermería, a los cuales se nos menosprecia, se nos maltrata y yo me atrevo a decir que se nos insulta. Y así nos sentimos insultados. ¿Esto qué ha conllevado? Que el día 30 de noviembre y el 1 de diciembre convocásemos una huelga con un seguimiento altísimo y el 15 de diciembre volviésemos a convocar con otro seguimiento altísimo. Esto, según nuestras estadísticas, porque las estadísticas oficiales no las tenemos. Se las hemos pedido al ICS, se las hemos pedido al Departamento de Salud, se las hemos pedido al Departamento de Trabajo y ninguno nos da esa información. ¿Por? Lo cual quiere decir que vamos por buen camino. No lo sé, porque directamente...
¿Algo que esconder?
¿Perdona?
¿Algo que esconder para no daros esos números?
Imaginamos que son datos que nos interesan que lo sepamos. Nosotros, nuestros propios números, te puedo decir, Valdebrón, Belviche y Hospital Germán Trias y Pujol de Badalona, Canruti, conocido comúnmente, estamos, por ejemplo, laboratorios clínicos, servicio de imagen para el diagnóstico, está parando el 90-95%. Pongo esos casos, ejemplos muy, muy llamativos. El hecho que no se nos dé esa información quiere decir que vamos por buen camino. ¿Qué incidencia tiene eso sobre la población?
Exacto.
Pues que se paraliza la urgencia en el momento que los técnicos superiores sanitarios somos los que hacemos los análisis clínicos o hacemos la radiología, con lo cual un servicio de urgencia sin un análisis básico y una radiología, en el momento que tú colapsas el laboratorio, el sistema no drena. A eso le tenemos que si los TKEs hacen la esterilización del material quirúrgico, las intervenciones quirúrgicas no se pueden desarrollar. Si a eso le ponemos que los técnicos en anatomía patológica son los que están haciendo despistaje citológico, bueno, siempre, todo esto siempre bajo la supervisión de un médico, que normalmente en el caso de la anatomía es un patólogo, ¿no? No se está haciendo correctamente, no salen esas determinaciones, no salen esos resultados, las consultas se retrasarán. Entonces, todo esto va a generar un caos. Y si a eso le ponemos que estamos en un momento crítico por el tema de las infecciones víricas que tenemos ahora, como puede ser la gripe, la COVID o el virus respiratorio sincitial, entre otros, el sistema va a funcionar muy mal. Esto lo llevamos advirtiendo desde el 30 de noviembre, el 30 de noviembre, antes del 30 de noviembre, cuando convocamos la huelga, que fue concretamente el 8 de noviembre.
A todo esto, el conseller Balcells, ¿qué dice? ¿Tiene previsto reunirse con vosotros o de momento da la callada por respuesta?
Como te digo, todos los documentos que estamos pasando por registro, por el registro oficial que tenemos los funcionarios de la Generalitat, que se llama Evalisa, no nos han respondido absolutamente a nada. Nada es cero respuestas. Hemos tenido dos reuniones, una con el director de Recursos Humanos en el ICS, coincidiendo con la primera convocatoria de huelga, el 30 de noviembre, otra con el gerente del ICS, el 15 de diciembre, y en las mismas se nos dijeron que no había dinero, que nos podrían ofertar otras cosas, pero que dinero no había. Entonces, a lo cual nos indigna con mucho, ¿cómo te diría? Que nos indigna muchísimo, vamos, hablando en plata, ¿no?
Entiendo.
Entonces, y no tenemos respuesta. El único encuentro que hemos tenido con el conseller fue un encuentro de pasillo en el Parlament de Cataluña, un día que salíamos de reunirnos con el Poder Legislativo, concretamente con la Esquerra Republicana, era ese día. Y bueno, realmente no tuvo ninguna propuesta, fue una conversación de pasillo y realmente entendemos que desconocía bastante de lo que le estamos hablando. Yo creo que en estos días ha hecho un curso y ya empieza a hablar de técnicos superiores sanitarios o de técnicos en cuidados o TKEs, como los llaman comúnmente. Sí. En estos días hemos visto que ya habla más de nosotros. Entendemos que los asesores que tiene habrán dicho, oye, pues esta gente son más importantes de lo que pensábamos, ¿no? Nosotros pensamos que creían que íbamos de farol. Y se lo habíamos dicho en julio, desde Sietes, al Instituto Catalán de la Salud, concretamente al gerente, y en octubre se lo dijo el otro sindicato, el sindicato SAE, que es con el que conformamos la Federación de Técnicos y Profesionales de la Sanidad, que somos la federación sindical que convoca esta huelga. Se le dijo por activa y por pasiva que lo que estaban negociando, lo que estaban intentando acordar, era injusto para nosotros y que si eso se llevaba a término, tendrían una huelga. No nos creyeron. El 8 de noviembre se convocó la huelga. El 16 de noviembre hubo un acto de conciliación en el cual el ICS solo tuvo propuesta para nosotros de mínimos. Servicios mínimos, por otro lado, son máximos en muchos casos. Mm. Se están incumpliendo los servicios mínimos y se nos está boicoteando en algunos casos la huelga. Posteriormente, el día 22, firman el acuerdo. Tenían posibilidades del 8 al 22 de haber hecho alguna enmienda, haber hecho alguna mejora para nosotros. No quisieron. Y el día 12 de diciembre, de forma exprés, el gobierno del señor Pere Aragonés firma este acuerdo nefasto, clasista, injusto y que maltrata a parte de sus profesionales, tanto sanitarios, como seríamos los técnicos superiores sanitarios y los técnicos en cuidado de enfermería, como otros profesionales no sanitarios. Con lo cual, si esto es lo que desean estos señores, para los profesionales que mantuvieron el Instituto Catalán de la Salud y la salud en Cataluña en general, si esto es lo que quieren para los que lo mantuvimos cuando la situación era crítica, la pandemia, pues la verdad que nos sentimos, como digo, insultados y menospreciados.
Pues no me extraña. ¿Os veis apoyados por los médicos?
Depende, hay de todo. Por ejemplo, estamos sintiendo un pressing en algunos casos que no tiene fundamento ninguno, en algunos servicios donde los propios médicos con los que trabajamos no nos están apoyando en nada y nos están complicando la vida y están dificultándonos. Sin embargo, hay otros que sí que nos apoyan y entienden nuestras circunstancias. Cuando los médicos hacen huelga, nosotros respetamos sus huelgas. Nos estamos viendo en algunos casos, que no todo, no quiero generalizarlo, que algunos médicos no están respetando el que nosotros estamos haciendo huelga. Estamos jugándonos parte de nuestro salario, nuestro y de nuestras familias, para mejorar nuestra situación. Eso, si nosotros estamos mejor valorados y estamos mejor pagados, seguramente vamos a mejorar nuestra motivación extrínseca. La intrínseca ya la tenemos nosotros. Uh-huh. Y eso en algunos casos lo estamos echando en falta por parte de algunos facultativos. Por otros, sin embargo, todo lo contrario.
Pues estamos hablando de una cadena. Si los eslabones de la cadena no encajan, pues malamente, como dice Rosalía en su canción. Bueno, estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra. De momento, esa huelga indefinida de los técnicos sanitarios. Y como decíamos, una cosa son las enfermeras que hacen su huelga y también están la de los técnicos superiores sanitarios. Y por eso hemos querido hablar con José Joaquín Durán, secretario de Organización y Territorio de Sietes, este sindicato estatal de técnicos superiores sanitarios. Desearte mucha suerte, José Joaquín.
Te quería pedir una cosita, Montse, si me permites, pedir disculpas a la ciudadanía de Cataluña, que van a pagar las consecuencias de los malos gestores que el señor Pere Aragonés y su gobierno han decidido que no gestionen la sanidad en Cataluña y que, bueno, han firmado este acuerdo clasista y que maltrata a parte de sus trabajadores. Lamentamos profundamente a la ciudadanía el que tengan que sufrirlo. Y una vez que se resuelva el conflicto, estaremos como siempre dando el do de pecho y el 100%.
No me cabe la menor duda. Gracias por tus palabras. Un abrazo. Suerte.
Buena tarde. Gracias. Chao.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Hola, José Manuel. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Resulta que entraban a trabajar en la empresa que están a las 5 de la mañana, con un nieblazo que no se veía ni a un metro. Pues iban andando por la acera y de momento pasan por la tienda de muebles y ven a una señora metida dentro del escaparate con un camisón puesto. Ellos se pillaron el susto del siglo porque cómo se iban a esperar una señora metida dentro del escaparate.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
La avería del coche, la universidad de Ana, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Tienes 30 segundos para imaginar. Para imaginarte el futuro. O como te gustaría que fuese. Para imaginarte el mundo, el tuyo. O el que heredarán las generaciones que llegan. Un mañana en el que podamos hacer que las cosas sucedan. Imagínate lo que quieras, lo que te emociona, lo que podremos lograr. Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Hay un hombre en el corredor de la muerte y van a ejecutarle esta noche. Dicen que mató a la dependienta de una tienda hace 6 años, Amy Wilson.
Clint Eastwood.
Está absolutamente seguro de su testimonio.
Siempre queda una oportunidad. Si diera muestras de arrepentimiento.
No puedo arrepentirme de algo que no he hecho.
Creo que es inocente.
Ejecución inminente. El sábado a las 3:45 de la tarde. Estreno en 13.
Una en després de l'aprovació del Reial Decret d'Envasos, més de 60 associacions de la societat civil critiquen que tant aquest marc normatiu com la Llei de Residus Catalana no s'està aplicant. Ben al contrari, des de fa temps s'han proliferat envasos que utilitzen publicitat i etiquetatge enganyós i d'altres que, com que barregen materials, són impossibles de reciclar. Avui és un plaer parlar amb la Victòria Ferrer, que és la directora general del Gremi de Recuperació de Catalunya. Senyora Ferrer, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Podríem dir que la gran majoria de missatges sobre reciclabilitat i sostenibilitat dels envasos són mentida i, per tant, ens estan enganyant els consumidors?
Sí, sobretot aquells que posa 100% reciclable, 100% reciclat, o que fan apologia al 100% o la totalitat de l'envas.
Realment, 100% reciclat, que es pot reciclar no hi ha res, no? Perquè si agafem el tap d'una ampolla, ja no és aquest tap reciclable.
Correcte. Aquí els envasadors el que juguen és amb l'engany de que diuen que potser el 100% d'una ampolla és reciclat quan en realitat han de fer referència a tot l'envas complet. Certament, com bé apuntes, el tap no pot ser 100% reciclat perquè les normatives de sanitat no permeten que sigui de reciclat.
Tampoc perquè hi ha tintes, imagino, i components que fan que això no sigui reciclable.
Ah, exactament, exactament.
Escolti'm, imagino que s'està requerint empreses que ho acreditin, no? I si cal, obrir expedients sancionadors, no? Perquè s'està fent una cosa que no és la realitat.
Així és, ens consta que l'Agència Catalana de Consum està fent requeriments i les conseqüents investigacions per intentar treure l'entrellat de tot plegat.
Una altra tendència que s'està seguint, Victòria, ara mateix, és una tendència creixent que s'ha detectat, és la combinació de plàstic convencional amb el d'origen vegetal. Què passa amb això?
Pues és un problema per nosaltres, perquè penseu que quan es fa el tractament mecànic del reciclat del plàstic, es fa un rentat, una trituració i una sèrie de processos. I en última instància, per poder vendre allò com a matèria prima secundària per substituir el plàstic original, es passa per una extrusora. Una extrusora no és més que una espècie de xeringa que té un sinfín on tu poses el plàstic triturat i amb una certa temperatura això fon per al final deixar com una mena de llenties, que és el que substituiran al plàstic verge original. Val? Uh-huh. Pues el plàstic vegetal són a unes temperatures molt, molt inferiors al plàstic, diguem-ne, d'origen químic. I això és un problema perquè crea com matèria cremada, matèria negra, el que fa que haguem de parar aquestes extrusores, no? Aquestes xeringues que us deia que fan amb aquest sense fi, per netejar-les i treure tot el material que ha entrat. Vull dir que és un contaminant que a sobre ens va en detriment del material que reciclem.
Perquè, Victòria, per exemple, si parlem d'un tetrabric per envasar aigua, és la pitjor eina que podem trobar, no? Perquè imagino que aquests envasos falsament reciclables es fan servir més com una eina de màrqueting i en comptes de generar menys residus, li diuen al consumidor que no es preocupi perquè és reciclable.
Així és. S'ha venut la idea de que el plàstic era dolent, hem demonitzat el plàstic com a material i algunes empreses han tret alternatives com és en aquest cas el tetrabric. El tetrabric és un envàs que té unes prestacions que per tipus de líquids que envasem dins poden ser molt beneficioses perquè dona una opacitat, dona bueno, una sèrie de prestacions que a l'aigua no li calen. I envasar una aigua amb un tetrabric és la pitjor des del nostre punt de vista de les eines que es puguin utilitzar, perquè envasar-la amb una ampolla de PET, una ampolla de PET té un circuit de reciclat que recicla amb una alta reciclabilitat major que la del tetrabric, perquè el tetrabric té diferents capes, té un mínim de 5 capes, i aquestes capes, l'única que recicla bé avui per avui és la de les fibres vegetals de paper i cartró. Mm-hmm. Aquestes fibres sí que són reciclades, però això ve a ser entorn al 60-70% de tot l'envas. En canvi, d'una ampolla de PET, que seria el cas d'envas d'aigua, que diem, si sembla comparativa, l'aigua a l'envas de PET té un 95% de PET. Per tant, té una reciclabilitat més alta.
I nosaltres, com a usuaris, a l'hora d'anar a comprar, podem saber d'alguna manera certa si aquell bidó, aquella ampolla o el que sigui és reciclat 100%, hi ha manera de saber-ho?
100% no hi haurà mai res. Primer, perquè ja, per exemple, en el cas nosaltres vam avaluar una llauna, i una llauna, tot i que és una llauna d'alumini, l'alumini és infinitament reciclable, té unes prestacions boníssimes, a més és econòmicament molt eficient reciclar-lo, les tintes que conté aquesta llauna, clar, de la impressió, no reciclaran. Per tant, aquestes tintes s'haurien de descomptar. Per tant, com a consumidor, quan vegis un 100%, desconfia.
Uh-huh. Hi ha alguna manera de saber si és un tant per cent elevat, si no és un 100%?
Bueno, de fet, el reglament europeu d'envasos que sortirà properament ja fa una espècie d'escor, com el de l'eficiència dels electrodomèstics, en funció de la reciclabilitat que té aquests envasos. Aleshores, ara, amb aquest reglament europeu, diguem-ne que les coses es posaran més sèries des del punt de vista del màrqueting i el missatge que se li donarà al consumidor serà més adequat.
Uh-huh. L'altre dia l'Agència Catalana del Consum demanava, a banda de prohibir aquests productes no reutilitzables, la falsa ecopublicitat i també que les empreses envasadores de productes assumeixin el cost del reciclatge. Què n'opina, Victòria?
Sí, de fet, la responsabilitat ampliada del productor és una normativa que ja fa molts anys que està en funcionament i ja hi ha una obligació legal per part de qui posa alguna cosa en el mercat que contamini, que s'ha de responsabilitzar la recuperació i el reciclatge d'això. Per tant, al final és només aplicar la normativa que ja està vigent.
Uh-huh. Nosaltres intentem posar el nostre gra de sorra, intentant reciclar, ja en els contenidors on ho indiquen, però si després les coses no es fan bé, aquí ja no és culpa nostra, Virginia? De Victòria, perdona?
Totalment. Al final, la responsabilitat del consumidor arriba fins on arriba. Si jo faig les coses com em diuen i com em manen, el sistema és el que té que canviar, no? I el sistema és el que té que aportar noves vies, també. Perquè, per exemple, en el cas aquí de l'aigua que deia, o de les ampolles de l'aigua, nosaltres des del gremi ja fa molts anys que demanem que certs consumibles siguin recollits separadament amb sistemes de dipòsit, evolució i retorn, que no passin per un contenidor, perquè en el contenidor al final es barreja tot. Mm-hmm. Hi ha gent que tira coses que no ha de tirar, hi ha gent que tira residus que tenen matèria orgànica en els envasos de plàstic, i això fa que els envasos de plàstic es contaminin. I amb un sistema de dipòsit, d'evolució i retorn, tota aquesta part de contaminants, ens les evitem, perquè són aquests sistemes que recullen separadament ampolles que es consumeixen normalment a fora.
Uh-huh. La veritat és que ens falta molta cultura del reciclatge. Nosaltres intentem fer-ho des de fa uns anys i, si, com dèiem, si la gent que ho ha de fer bé no ho fa, doncs malament rai. Victòria Ferrer, directora general del Gremi de Recuperació de Catalunya, gràcies per haver estat amb nosaltres i tant de bo aquest 2024 la cosa comenci a arreglar-se, perquè això no pot ser. No ens poden demanar que fem coses perquè després aquests productes realment no són ni reutilitzables, hi ha falsa copublicitat i a més estem parlant de salut. Victòria, gràcies per haver atendre la tocada. Gràcies.
Totalment, gràcies. Bona tarda.
Bona tarda. Doncs així està el panorama i així us ho hem explicat al llarg del programa de la Linterna de COPE, Catalunya i Andorra. Nosaltres tornarem demà. A partir de demà seran format només de 30 minuts perquè hi haurà tiempo de juego, perquè hi ha diferents partits de futbol. Això serà demà i demà passat. Així que ens escoltarem, encara que sigui mitja horeta, però estarem aquí. Salutacions de qui t'ha parlat, de Montse Rodríguez. I ara et deixo amb la Linterna d'Àngel Expósito i el repàs de tota l'actualitat del dia. Sobretot, abrigueu-vos molt bé i vigileu a les carreteres per aquestes helades que s'esperen en les properes hores. I sobretot, demà, paraigües. No t'oblidis, aquesta aigua que tantes ganes tenim de que caigui. Gràcies i fins demà. Adéu-siau.
COPE Catalunya i Andorra.
Rebajas, rebajas como nunca en Hipoyagán. En rebajas, precios aún más bajos en Hipoyagán. Colchón matrimonio Excellent, 194 euros. Gran variedad de modelos, ideales para su descanso. Y pague a 12 meses sin intereses. Y también en armarios, comedores, dormitorios, sofás, textil, menaje del hogar, muebles auxiliares, alfombras, lámparas, muebles de cocina. Hipoyagán. En Terrassa, Granollers, Parets, Girona, Vilanova, Manresa y Hipoyagán.com. Hipoyagán.
¿Necesitas un impulso para la carga y descarga en tu negocio? En Elevaciones Reco contamos con la mejor gama industrial con las que podrás optimizar tu tiempo y concentrarte en lo que mejor sabes hacer. Entra en elevacionesreco.com o llama al 935-169-030.
Atenció a les ànimes viatgeres. Si viatjar està dins dels teus plans pel 2024, ha arribat el moment que estaves esperant. Gràcies a les promocions de Singapore Airlines, podràs volar a Indonèsia, Filipines, Vietnam o Japó des de 725 euros, taxes incloses. Reserva abans del 23 de gener a singapureair.com i viu una experiència inoblidable a bord de Singapore Airlines. Tot a punt per enlairar-te?
¿Quieres sentir la auténtica Italia desde la comodidad de tu hogar? Visita la página web lositalianos.com y viaja con cada bocado y descubre el placer de la comida italiana en casa.
Pasta fresca, salsas originales y los mejores platos preparados. Encuéntranos en Amigo 38 y haz de cada día un día italiano.
Lositalianos.com, sabor genuino de Italia en línea.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.